front right from the beginning. We projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it, whatever.
Primer hi ha hagut els atacs i després les explicacions. Aquesta tarda Donald Trump ha dit que han calculat 4 o 5 setmanes de bombardejos a l'Iran, però si cal, seran més. Des del dissabte, centenars de víctimes mortals han mort líders del règim dels ayatolàs, però també diverses nenes d'una escola a l'Iran, per exemple. N'hi ha hagut també en altres països, perquè aquesta és una guerra regional i amb conseqüències que van molt més enllà de l'Orient Mitjà. Per això aquesta és una d'aquelles nits en què tenim un gran desplegament de corresponsals als punts on hi ha més coses per explicar. Passarem per Washington, Jerusalem, Londres, el Líban, París o Madrid. Espanya és segurament el país europeu que més clarament s'oposa a les embestides de Trump, i el Pentàgon ha hagut de treure diversos avions de les bases de Rota i Morón a Andalusia. Ho explicarem en detall. El president de França, l'únic país de la Unió Europea amb armes nuclears, ha dit que reforçarà el seu arsenal.
He ordenat un augment del nombre de caps nuclears al nostre arsenal per posar fi a tota especulació. Ja no revelarem les xifres del nostre arsenal nuclear, a diferència del que s'ha fet en el passat. Per ser lliure cal ser temut, i per ser temut cal ser poderós.
El cas és que comencem la setmana amb una guerra més al món respecte a com vam acabar l'anterior. El president, que tant ha implorat que li entreguessin el Nobel de la Pau, va voler que el seu secretari de Defensa passés a dir-se de la guerra. I avui el ministre de la Guerra ha parlat així sobre el seu líder.
Règims bojos com l'Iran, obstinats en deliris islamistes profètics, no poden tenir armes nuclears. És de sentit comú. Molts ho han dit, però cal tenir-los ben posats per fer-ho complir, i el nostre president els té ben posats.
Així s'expressa ara el país més poderós del món. A partir de les 11 en parlarem també amb Anaïta Nasir, que és politòloga iraniano-catalana. Reflecteix bé el desig de canvi dels iranians, però en canvi el rebuig també a la fórmula de la Casa Blanca.
Catalunya nit.
El 2006 es va fer a Barcelona la primera edició d'una fira de telefonia on es prometien la revolució dels SMS.
L'SMS serà el canal de comunicació per excel·lència de les empreses amb les persones.
També es parlava de la màgia de la comunicació sense cables.
Han ideat un sistema que permet rebre informació gratuïta al mòbil a través del sistema Bluetooth. Uns transmissors envien el senyal al mòbil i l'usuari pot descarregar-se vídeos o fotos relacionats amb l'anunciant.
I encara que les pantalles dels mòbils eren quadradets diminuts, es deia que en el futur servirien per mirar la tele.
El mòbil i la televisió és la gran aposta del Saló Internacional de Telefonia Mòbil.
Podràs seleccionar quin programa vols veure, quan el vols veure, i probablement també podràs ordenar-te els teus capítols preferits, fer una selecció, i evidentment hi haurà unes possibilitats que ara són inimaginables.
Doncs avui, 20 anys després, la Carme Montero s'ha passejat pel Mobile World Congress entre robots humanoides i mil ginys governats per la intel·ligència artificial.
Benvinguts a l'estand d'Iflyat. Ara esteu provant el traductor d'Iflyat.
Aquest Catalunya Nit també ens portarà a visitar algunes biblioteques del Vallès on, a banda de llibres, han començat a fer préstecs de llavors.
Oferim el tomàquet rosa ple del Vallès, que és un tomàquet de maní que prové de Cardedeu i de Llinars del Vallès.
Avui era la data. Calia entregar un mínim de 2.337 firmes per poder concórrer les eleccions a la presidència del Barça. Tres precandidats les han aconseguit, Laporta, Font i Síria. Caldrà comprovar que siguin vàlides i passaran ja a ser candidats. Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La guerra a l'Orient Mitjà es va estenent en aquest tercer dia de foc creuat entre els Estats Units i Israel d'una banda i Iran de l'altra. Els míssils i drons han arribat al Líban i també a Xipre, país que precisament ocupa ara la presidència de torn de la Unió Europea. Els atacs israelians i nord-americans a l'Iran han causat més de mig miler de morts des de dissabte, 555, segons l'últim balanç de la mitja lluna roja. Israel ha ampliat els seus bombardejos a Beirut, on han mort almenys 55 persones, com a represàlia per un atac de la milícia xiita Hezbollah. Tenim enviats especials a Jerusalem, són la Matilde Seoane i el Jordi Baró. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Què ha passat en aquest tercer dia de guerra?
Doncs bàsicament, com deies, que la guerra s'ha ampliat i s'ha continuat agreujant, ja amb més de mig miler de víctimes mortals. Bàsicament s'ha obert un nou front amb l'entrada en escena de Hezbollah, cosa que no ha sorprès aquí a ningú. La milícia xiïta no atacava des de 2024 i ho ha fet contra Israel per venjar la mort del líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei. Israel s'hi ha tornat amb força, bombardejant Beirut i el sud del Líban, matant a comandaments militars destacats de Hezbollah i deixant també una imatge de files i files de cotxes intentant abandonar al país. Així justificava l'acció davant dels seus soldats al cap de l'exèrcit d'Israel i els Amir.
Hem llançat una ofensiva contra Hezbollah. No estem actuant només a la defensiva. Hem passat també a l'ofensiva. Tenim molts dies de combat al davant i ens hem de preparar. Això requereix activar sistemes forts tant de defensa com d'atac.
Però Israel no ha atacat només el Líban i Beirut, el sud del Líban i Beirut, sinó que també ho ha fet, ho ha continuat fent en paral·lel contra l'Iran, atacant aquesta vegada les seus de la intel·ligència i de la unitat d'elit de la Guàrdia Revolucionària a la capital Teheran. A Israel, avui s'han tornat a sentir les sirenes arreu del país pels atacs de l'Iran. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha volgut trepitjar l'escenari on ahir van morir 9 persones per la caiguda d'un míssil en un refugi a Beit Shemesh, a l'oest de Jerusalem, amb paraules dures contra el règim dels ayatolàs.
Si aquest règim terrorista d'un tipus que no hem vist mai al món, si aconsegueixen armes nuclears i els mitjans per a llançar-les, amenaçaran tota la humanitat. Així que ens hem proposat protegir-nos.
Diu Netanyahu que està fent amb Trump un esforç per salvar el món.
Avui, Jordi, heu entrat a Israel des de Jordània. Quines impressions heu tingut? Què heu vist en aquesta arribada al país?
Sí, hem entrat a través de Jordània perquè, com sabeu, l'espai aeri d'Israel continua tancat i això justifica aquesta entrada per un país veí. És una via que hem vist avui que ha triat molta premsa. Hem creuat per un pas fronterer, uns 45 minuts de Man, la capital de Jordània, concretament pel pas del pont d'Alembay, que és el principal punt per creuar a Cisjordània per la proximitat amb la ciutat de Jericó. Avui hi havia aquí centenars de palestins que feien el seu trajecte habitual. És un pas que ha estat una part del matí tancat, però que finalment ha reobert i ha estat aquí quan hem pogut entrar a Israel. Un cop passada la frontera, ha estat molt clar que havíem entrat en un país en conflicte, perquè al cap d'una estona de ser al cotxe ha sonat la primera alerta al mòbil avisant d'un míssil iranià. Això, com sabeu, és el que indica que t'has de posar en un refugi. I d'aquest moment volia compartir amb vosaltres el comentari que ens ha fet el conductor que ens portava des de la frontera amb Jordània fins a Jerusalem, un conductor palestí de Jerusalem Est, que ens ha dit que en aquell moment podia parar al costat de la carretera, però que en tot cas seria el mateix, que continua circulant a nivell de protecció, però el que més ens ha sorprès és que també ens ha dit que això de les alertes i dels refugis, que tant parlem aquests dies, era una cosa nostra, dels estrangers i també dels israelians, però que no anava amb ell ni amb la resta dels palestins.
Doncs molt, molt significatiu. Gràcies, Jordi, en directe des de Jerusalem, amb l'assistència tècnica de Matilde Seoane. Bona nit.
Adéu, bona nit.
I mentrestant, l'Iran ha continuat atacant també una desena de països a tot l'Orient Mitjà, on ha causat grans danys en instal·lacions energètiques, el tancament dels principals aeroports de la zona i la paralització de part del comerç marítim. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit. Els atacs també han causat almenys 7 morts, 3 als Emirats, un a Bahrein, Oman, i 2 a Kuwait, un d'ells militar. L'exèrcit d'aquest emirat ha batut per error 3 avions de combat dels Estats Units. Els tripulants dels avions han sobreviscut.
Les represàlies de l'Iran, Ignasi, també estan provocant la suspensió de gran part de la producció de petroli i gas a l'Orient Mitjà.
Sí, l'Aràbia Saudita ha tancat la seva principal refineria, una de les més grans del món, després d'un atac amb drons. També n'han rebut conseqüències els jaciments petrolers del Kurdistan iraquià, per tant, a l'Iraq, un altre dels escenaris on està passant aquesta guerra, i l'operadora de gas de Qatar, i s'ha paralitzat l'activitat del gran jaciment de gas Leviatán, a les costes d'Israel. A tot això cal afegir l'afirmació que ha fet aquesta nit fa pocs estona un membre de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, que diu que literalment que l'estret d'Hormuz està tancat i que qualsevol vaixell que intenti passar per allà serà, diguem, atacat. D'altra banda, Xipre ha confirmat que els drons iranians llançats contra una base britànica al seu país provenien de les posicions de Hezbollah al Líban i no de l'Iran. Per tant, aquesta guerra també arriba d'alguna manera a Europa directament. El govern xipriota ha demanat a Londres que les seves bases a l'illa no s'utilitzin en els atacs d'Israel i els Estats Units. Grècia ha enviat 4 avions F-16 a Xipre per reforçar la seva seguretat i recordem que Xipre ostenta en aquests moments la presidència de torn de la Unió Europea.
Efectivament, i si està tancat a l'estret d'Hormuz, això encara tindrà més conseqüències ben aviat perquè es calcula que el 20% del petroli i del gas circula per allà.
Efectivament. Una cosa és l'advertència, l'altra és la realitat. De facto, suposo que deu ser així, però diem una cosa és que hi hagi una amenaça d'atac sobre els vaixells que passin, l'altra és que físicament hi hagi una barrera de vaixells iranians, en aquest cas, clar, que obstaculitzin el pas.
Veurem què és el que passa. Gràcies, Ignasi, i anem cap als Estats Units. Perquè el Comandament Central dels Estats Units assegura que des de dissabte han atacat 1.250 objectius a l'Iran. I Donald Trump ha dit que s'han complert els principals d'aquests objectius, que són reduir la capacitat militar de la República Islàmica i impedir que pugui fabricar armes atòmiques. El president nord-americà ha tornat a justificar l'operació Fúria Èpica, dient que els Estats Units tenien ara la millor i l'última oportunitat per fer-ho. També ha reconegut que l'operació durarà 5 setmanes o el temps que faci falta. Connectem amb Washington. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Oriol, Trump no descarta enviar tropes sobre el terreny? No sé si d'això n'ha dit alguna cosa o què.
Bé, n'ha dit alguna cosa. De fet, aquesta possibilitat no es descarta, però ara per ara sembla molt llunyana. Caldria preparar molt el terreny abans. Penseu que ja són 6 soldats morts per part nord-americana i això sense haver posat un sol peu a l'Iran. De moment, el president dels Estats Units, aquí, per cert, encara no havíem sentit en directe d'ençà de l'inici de la guerra, ha justificat que si es volia aturar l'amenaça iraniana era imprescindible aprofitar aquesta oportunitat.
Aquesta era la nostra última i millor oportunitat per atacar el que estem fent ara mateix i eliminar les intolerables amenaces d'aquest règim malalt i sinistre.
Trump ha assegurat que s'estan complint els principals objectius militars: la destrucció de les plantes de producció de míssils, la destrucció de la marina, impedir que l'Iran pugui desenvolupar armament nuclear i eliminar qualsevol possibilitat que l'Iran pugui operar militarment fora de les seves fronteres. Trump ha dit a la CNN que la gran onada, com ho ha anomenat ell, encara ha d'arribar, en referència a l'operació militar Fúria Èpica contra l'Iran. Ha dit que tot plegat pot durar entre 4 i 5 setmanes, però no descarta que es pugui allargar. I, per cert, mentre deia tot això, que pràcticament ha durat uns 10 minuts, automàticament ha passat a la frivolitat i a parlar del soroll de les obres a la Casa Blanca i que s'hi molesten tant a la seva dona.
Déu-n'hi-do. Per fi, com a mínim, ha parlat, com deies tu, des que s'havia iniciat aquests atacs el dissabte no ho havia fet, però és que abans que Trump avui ha parlat també el cap del Pentàgon per donar explicacions de l'operació militar. Què és el que ha dit?
Doncs mira, el secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha comparegut al costat del general que hi ha al capdavant de l'operació Fúria Èpica. Hegseth ha justificat l'atac contra l'Iran amb l'argument que no havia renunciat a tenir armament nuclear i que no es pot permetre que el tinguin islamistes radicals. Hegseth ha afirmat que els Estats Units no han començat aquesta guerra i que Trump acabarà el que d'altres no van tenir la valentia de fer, perquè ha dit ell els té ben posats.
Règims bojos com l'Iran, obstinats en deliris islamistes profètics, no poden tenir armes nuclears. És de sentit comú. Molts ho han dit. però cal tenir-los ben posats per fer-ho complir, i el nostre president els té ben posats.
El general Dan Kane, per la seva part, ha assegurat que l'acció inicial es va fer de manera ràpida, per sorpresa i amb molta violència.
Efectivament, acostuma a escollir els caps de setmana, sí. En fi, per fer aquests atacs. No sé, la població nord-americana o en general com s'està rebent aquesta guerra als Estats Units?
Mira, a nivell domèstic, la guerra es pot convertir en un problema greu per Trump. Al cap de setmana hem vist ja manifestacions antiguerra en moltes ciutats nord-americanes i les últimes enquestes indiquen que el 59% del país és contrari a l'atac i el 60% creu que Trump no té un pla real per a gestionar aquesta situació. Demà, el secretari d'Estat, Marco Rubio, donarà explicacions al Congrés i cada cop hi ha més congressistes partidaris de sotmetre a votació als poders del president en relació a engegar operacions militars.
Doncs això és com estan ara mateix les coses als Estats Units. Veurem què és el que passa en els pròxims dies. Gràcies, Oriol.
Adéu, bona nit.
Saltem a una altra capital. Passa un minut i mig d'un quart d'onze de la nit. França augmentarà l'arsenal nuclear, però a partir d'ara mantindrà en secret el nombre d'ogives. El president Emmanuel Macron ha explicat la nova estratègia des d'una base de submarins atòmics. De fet, en tenia un darrere seu mentre parlava. Posada en escena, per tant, impactant, per fer solemne que 8 països europeus s'afegeixen al seu paraigua de dissuasió. Macron nega que sigui una cursa armamentística. París, Isabel Galí.
Una dissuasió nuclear avançada. Així ha definit Emmanuel Macron aquesta nova etapa de la doctrina atòmica francesa. L'oferta de fa 6 anys d'obrir el paraigua nuclear als socis europeus ha fet eco en almenys 8 capitals, entre elles Berlín, que aquest mateix 2026 participarà en els primers exercicis comuns. Des de la base d'Illa Llarga, on estan estacionats els 4 submarins nuclears que té França, el president ha avançat que n'hi haurà un 5è, operatiu el 2036, de tercera generació i de nom l'Invencible, i ha anunciat que augmentaran el nombre d'ogives nuclears.
He ordenat un augment del nombre de caps nuclears al nostre arsenal per posar fi a tota especulació. Ja no revelarem les xifres del nostre arsenal nuclear, a diferència del que s'ha fet en el passat. Per ser lliure, cal ser temut, i per ser temut, cal ser poderós.
França, evidentment, es reserva totes les decisions al voltant de l'estratègia de protecció. Seria imprudent compartir-la, ha dit Macron. Però, segons ell, els Estats Units inciten obertament Europa a fer-se càrrec de la seva pròpia seguretat, i aquest n'és el primer pas. El camp de les regles internacionals és un camp de runes, ha afegit Macron en referència a la guerra al Pròxim Orient. Ha estat la seva crítica avalada a la iniciativa dels Estats Units i Israel. França només té intenció de participar-hi per protegir els seus interessos i els aliats regionals. Is lost. America lost. London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learned nothing from history.
El primer ministre britànic, Keir Starmer, referma en la decisió inicial de no involucrar-se en la guerra contra l'Iran, però manté oberta la porta a implicar-s'hi més endavant. D'aquesta manera surt el pas de les crítiques de Donald Trump, a qui permetrà l'ús de les seves bases. Davant del Parlament, Starmer ha prioritzat el dret internacional com a base de la seva acció i ha repartit crítiques de diferent intensitat als dos bàndols, especialment, però, cap a l'Iran. Londres, Quim Olivares.
Starmer ha defensat la seva decisió de no participar en accions ofensives en la guerra contra l'Iran i ha rebutjat les crítiques de Donald Trump. Sentim-lo.
El president Trump ha expressat el seu desacord amb la nostra decisió de no participar en els atacs inicials. Però el meu deure és jutjar què convé a l'interès nacional de la Gran Bretanya. Això és el que he fet i ho mantinc.
El primer ministre ha deixat clar al Parlament que la via que caldria seguir és la de la negociació i no una guerra d'agressió. Això no treu que, a petició de Washington, els deixi dues bases britàniques, una aquí a Anglaterra i l'altra a l'illa de Diego García, a l'oceà Índic. Sentim altra vegada Starmer.
Que quedi clar, l'ús de les bases britàniques està limitat als propòsits defensius acordats. No ens unim als atacs ofensius dels Estats Units i Israel.
Cal tenir present que el primer ministre britànic és a mig camí entre les veus de l'esquerra que el conviden a condemnar l'atac dels Estats Units i Israel i les de la dreta, especialment de Nigel Farage, que el critiquen per no haver-hi donat suport explícit. El primer ministre britànic ha insistit que el Regne Unit no tornarà a cometre els errors del passat, quan el 2003 va unir-se amb entusiasme als nord-americans en la invasió de l'Iraq. Hem après la lliçó, diu Stammer.
Doncs, mentrestant, Espanya, que es mou en la seva pròpia direcció, s'ha quedat sola, de fet, defensant una desescalada i es nega a donar ajuda militar als Estats Units. El Pentàgon ha traslladat diversos avions de les bases de Rota i Morón, Andalusia, després que el govern de Pedro Sánchez els hagi recordat que no es poden fer servir en operacions que vulneren el dret internacional. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona nit.
Bona nit. Les bases de Rota i Morón no s'han fet servir ni es faran servir contra l'Iran, assegura la ministra de Defensa, Margarita Robles.
No se ha dado ningún tipo de asistencia, ninguno, absolutamente ninguno, a estos ataques que se están realizando.
El govern espanyol alega que l'atac dels Estats Units és unilateral i que només permet l'ús de les bases per accions amb empara internacional. Segons el professor de Dret Internacional de la UAB, Rafael Grasa, és una decisió que s'emmarca en el conveni militar signat pels dos països, que no va més enllà de ser un gest de cara a la galeria.
El conveni estableix clarament que, a part de les autoritzacions previstes que no entren en situacions de guerra, les altres requeriran una autorització especial del govern espanyol. Des del punt de vista operatiu, això no planteja cap dificultat als Estats Units.
Almenys una dotzena d'avions cisterna nord-americans ja han marxat cap a bases de països disposats a ajudar Trump, com Alemanya, França i el Regne Unit. Sánchez vol tornar a abanderar l'oposició al republicà i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la solució diplomàtica.
La voz de Europa tiene que ser una voz en estos momentos de equilibrio y de moderación y para que se regrese a la diplomacia y a las mesas de negociación. Y acciones militares unilaterales no tienen ningún objetivo claro.
Fons del Ministeri d'Exteriors informen també que treballen per evacuar els milers d'espanyols atrapats als països de la regió. Amb l'espai aeri tancat, no descarten la via terrestre malgrat les enormes distàncies.
Gràcies, Dani. Si fem cas al que deien avui els líders dels Estats Units i d'Israel, estem als primers compassos d'aquesta operació i si segueix d'aquesta manera, diversos experts que hem consultat des de Catalunya Ràdio posen en dubte que es pugui arribar a canviar de règim a l'Iran sense una força sobre el terreny. Albert Manyà.
Sí, el Pol Moles, per exemple, president de la Societat d'Estudis Militars de Catalunya, ha declarat al Catalunya Migdia que, més enllà de l'ofensiva militar, els Estats Units i Israel poden fer molt mal al govern de Teheran amb altres mètodes.
El que més aviat es podria dur a terme els següents dies o setmanes és alguna mena de bloqueig de les sortides de petroliers, cosa que s'aconseguiria col·lapsar l'economia iraniana. Però, com dèiem abans, si no es compta amb alguna força a l'interior, difícilment caurà el règim.
Moles considera que l'estratègia iraniana de respondre als atacs amb míssils d'abast mitjà no és sostenible en el temps per la quantitat d'estocs que té i la possibilitat que els hi destrueixin. Uns atacs que fins ara han afectat una desena de països i que, segons Luciano Zacara, analista polític de l'Orient Mitjà que viu a Qatar, compliquen molt les relacions amb alguns veïns. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
El derecho internacional que están violando Estados Unidos e Irán también está siendo violado por Irán al violar la soberanía y el espacio aéreo de 8 o 9 países distintos, más allá de que tengan bases extranjeras, pero mucho más cuando las instalaciones que están atacando ya no son militares, sino civiles. Esto puede ser incapacidad, puede ser están más acorralados que nunca.
Zakhar explica que no se sap com respondran les autoritats d'aquests països ni tampoc les respectives opinions públiques.
Gràcies, Albert. Doncs els conflictes tenen moltes arestes i moltes conseqüències en diversos terrenys i especialment depenent de la zona on es lliuren, doncs poden afectar unes o unes altres àrees amb més intensitat. I aquest conflicte de l'Iran, de moment, ha disparat el preu del gas i el petroli i podem dir també que ha fet baixar les borses europees. Rafael de Ribot.
Doncs sí, els mercats europeus han tancat la sessió amb pèrdues generalitzades d'entre el 2 i el 3%. Als Estats Units la sessió també s'ha obert amb baixades al principi i els indicadors més destacables estaven cotitzant en vermell, però s'ha capgirat la situació i fa poca estona, Varela, han tancat apuntant-se fins i tot alguns petits guanys. De fet, podria dir que pràcticament ha tancat en pla. L'IBEX 35 de la borsa espanyola ha reculat un 2,62%, la caiguda més important des de l'inici de la guerra transatlàntica. Els valors que més han retrocedit, les empreses de moda, les turístiques, les línies aèries, la banca, en fi, tot allò que està més exposat a un conflicte com aquests. Les més beneficiades, evidentment, les energètiques, i destaca les pujades de Repsol i Naturgy, impulsades per l'encariment del petroli i el gas a conseqüència del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Per aquest pas marítim del sud de l'Iran, ho explicava, ho circula el 20% del comerç mundial del petroli i gas. El preu del gas de referència a Europa s'ha encarit un 35% després que Qatar n'ha aturat completament la producció. El petroli Brent ha pujat gairebé un 7%. Si divendres el barril es pagava $72, ara en costa 78. El doctor en economia, Oriol Montanyà, explica que si la situació s'allarga, es continuarà encarint.
Per exemple, aquests grans vaixells petrolers ja els estan aplicant el que se'n diu assegurança de guerra. Per tant, el cost de l'assegurança ja s'està multiplicant fins per 10. I si això es manté, Goldman Sachs, per exemple, ha fet unes estimacions de que el preu del barril de Brent pot incrementar fins als $100. Això seria un increment del 40% aproximadament respecte al preu d'ara.
Una situació que comportaria un augment de la inflació. El ministre d'Economia espanyol, Carlos Cuerpo, no descarta prendre mesures per corregir l'alça dels preus.
Ya lo hicimos efectivamente con la puesta en marcha de ese escudo antiinflación ante el shock inflacionario como consecuencia de la invasión de Ucrania. Ahora estamos todavía en estas fases iniciales. Vamos a ver cuál es la extensión de este shock y, como siempre, estar de la mano o del lado de nuestros ciudadanos y de las industrias que puedan verse potencialmente afectadas.
En tot cas, el govern espanyol assegura que la situació a les Estret d'Hormuz no causarà problemes d'abastiment energètic. Sara Agsen és vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica.
El suministro energético español es muy diversificado. De hecho, solo el 5% del petróleo y el 2% del gas atraviesa el estrecho d'Hormuz.
Per Agsen, situacions com aquesta demostren, Manel, que cal seguir apostant per les renovables i per seguir aconseguir la màxima autonomia energètica. Per cert, aquest febrer el preu de la llum va ser el segon més baix a Espanya des que existeixen registres mensuals gràcies a unes condicions climatològiques extraordinàries, que tothom ho recordarà, que van impulsar la generació d'energia eòlica i també d'hidroelèctrica.
Doncs esperem que l'estalviat aquest febrer no se'ns desmadri ara, amb aquest conflicte.
No ho tinguis tan clar, això.
No, ja m'ho imagino. Gràcies, Rafael. Doncs a causa de tot això que estem explicant, molta gent ha vist com se li cancel·lava el vol. Fem ara un repàs. Què podeu exigir a l'aerolínia si us heu vist afectats directament per aquesta situació? Ens ho explica la Rosa Pujol.
En primer lloc, l'aerolínia està obligada a reubicar els passatgers al primer vol disponible o bé tornar els diners. El viatger pot triar què prefereix. Les companyies aèries també, si és el cas, s'han de fer càrrec de l'allotjament i el menjar, però segons informa l'Organització de Consumidors i Usuaris LOCU, no estan obligades a compensar econòmicament els seus clients. Aquesta associació vol deixar clar que els drets bàsics dels passatgers continuen vigents en escenaris de guerra o restriccions a l'espai aeri, com és el cas. En tot cas, però, recomanen als viatgers que guardin sempre tota la documentació relacionada amb el seu vol per si han de reclamar en cas que l'aerolínia no compleixi les seves obligacions.
Falta poc més d'un minut per arribar a 11:15. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada us oferim un bon tracte. La Carme Montero s'ha cansat molt voltant tot el Mobile World Congress perquè nosaltres el podem gaudir com si haguéssim visitat, però sense moure'ns d'aquí on som, escoltant la ràdio. Fins ara.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es.
Sin prensa independiente no podran resistir los derechos y libertades democràtiques.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta. Defensem el
Barça! Aquí la millor intel·ligència artificial, accepto el repte! 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 Escolta, xato, no em vinguis a moratòria. Jo tinc Infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Jo truco a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya Nit.
Vint anys de Mobile World Congress. A la portada posava com en aquell 2006 cridava l'atenció la comunicació, per exemple, entre empreses i treballadors a través d'SMS. Doncs això ha canviat moltíssim en aquests 20 anys, vista posada en les possibilitats de la intel·ligència artificial ara i tota la tecnologia de suport que necessita. La robòtica també té un pes important en aquest saló, que va més enllà de la telefonia mòbil, però que continua sent l'aparador de les novetats de les marques de mòbils més prestigioses. Els organitzadors esperen superar els 100.000 visitants. La nostra companya Carme Montero s'hi ha passejat durant tot el dia. Bona nit, Carme.
Hola, bona nit.
En aquest congrés hi ha una important presència de països del sud-est asiàtic, eh? Es nota, suposo, que això va pujant.
Doncs mira, tot i algunes informacions que apuntaven que els atacs a l'Iran podien haver afectat l'arribada de congressistes, jo t'he de dir que el fet és que he detectat més asiàtics que mai. La presència de Corea del Sud és molt significativa i, sobretot, de la Xina. Per primera vegada he pogut complir aquell repte de parlar amb algú en xinès. I ho he fet gràcies al traductor de la companyia xinesa especialitzada en intel·ligència artificial aplicada al llenguatge i la veu, i Flyak. Escoltem el moment.
Benvinguts a l'estand d'iFlyak. Ara esteu provant el traductor d'iFlyak.
Ha estat una bona benvinguda, no?
Sí, sí. Si t'entens en xinès, déu-n'hi-do.
És un començament del tema, ja ho veurem. Doncs un membre de l'estaf, en Iago Duran, m'ha explicat en què consisteix precisament aquest aparell, que és semblant a un mòbil.
Sí, té de tot. Té càmera, pots fer una fotografia d'una càmera en un cartell i t'ho tradueix també. Pots fer conversació, també, com has pogut veure, has pogut parlar de xinès a català, que és bastant increïble, i té moltes prestacions.
He pogut veure moltes més coses amb aquest estant, ulleres en traducció, amb subtítols, en temps real. Això realment m'ha atabalat una mica, perquè estàs veient la persona, però intentes llegir. Per tant, jo crec que aquí hi ha una educació que hem de tenir per acabar introduint això a les nostres vides. No ho veig tan fàcil. També, això sí que és fàcil de veure, com ballava un robot humanoide, i precisament és d'aquells que van aparèixer en el ball de l'any nou xinès.
Sí, que això va donar la volta al món.
La volta al món va ser molt viral.
Doncs tenim un d'aquests dansaires aquí, eh?
Un d'aquests dansaires està aquí, al Mobile. També he vist aquí, en aquest estant, la tauleta més prima del món. Una tauleta per agafar notes, que també es posa en digital el que tu escrius, i també es pot traduir. I el gruix és d'una cartolina plegada.
Vaja.
Però el màxim exponent de la Xina al Mobile és Huawei, aquesta marca que ja coneixem tots, que presenta tot un seguit de solucions tecnològiques en què se sustenta la intel·ligència artificial. Ara aquí no parlaré de física quàntica, que realment és molt important, però sí dels dispositius més innovadors d'aquesta marca. El portaveu Roberto Sampalo ens parla del primer portàtil plegable. Ja no parlem de mòbils que es pleguen, sinó de pantalles que es pleguen de portàtils. Només es pot comprar de moment a la Xina i és resistent perquè té tres capes de fibra de vidre.
Bueno, pues tenemos el primer PC, el primer portàtil que se pliega. Pasamos de pantalla de 13 pulgadas a una de 18, con un teclado virtual y teclado físico imantado en la parte trasera de lo que es el dispositivo. Se puede utilizar multitarea de varios dispositivos sin ningún problema a la vez y puedes transferir todo tipo de archivos de manera rápida y sencilla y una pantalla, como te he dicho, de 18 pulgadas.
Ostres, potser en el futur podrem portar portàtils a la butxaca, eh? Ja ho veurem. En fi, en aquest Mobile també s'han mostrat alguns aspectes de com seran els aeroports del futur, Carme.
Mira, hi ha un espai afegit en què es presenten alguns prototips o altres solucions que ja s'estan utilitzant. Mira, allà he parlat amb la companyia Amatriu japonesa, tornem a parlar del sud-est asiàtic, en aquest cas NTT Data, presenta un prototip d'unes ulleres virtuals que poden servir en ple vol i amb les quals pots veure la ciutat de destinació i pots fer reserves, comprar entrades. I també aquí, aquesta marca portava el quiosc biomètric, que serà de gran utilitat per agilitzar les cues dels ciutadans de fora de l'espai Schengen. En pocs minuts i només amb algunes preguntes i posant-hi el document d'identitat, pot fer la feina que fa un agent, segons explica el portaveu Xavi Castellví.
Principalment reduir els errors que podria haver-hi actualment. El sistema digital és més segur. També un mateix policia pot fer un control de diversos processos simultàniament, en el qual és més eficient en personal. I el procés també guanya en eficiència i en velocitat.
Encara, però, Carme, podem volar més alt, eh?
Podem mirar més enllà del cel. Podem anar cap a l'espai. I aquí Catalunya té una empresa que creix de forma exponencial. És Satelliot, que fa un salt dels nanosatèl·lits de 12 quilos al satèl·lit Tritó. El presenta el seu CEO, Jaume Sampere.
El Tritó és un satèl·lit de 150 quilos que fa quasi 4 metres d'envergadura. Té panels solars per estar tot el rato actiu, té bateries, o sigui, té un sistema de posicionament molt sofisticat que permet no només sàpiga on està, sinó quina posició té, gràcies a la visió de les estrelles, i té doncs, una antena que connecta als dispositius d'internet de coses, però també telèfons mòbils.
L'han presentat en aquesta edició del Mobile i pot tenir usos públics i també per a defensa. I ara, de l'espai, toquem de peus a terra, no podem acabar aquesta crònica sense emprovar-nos unes ulleres, no? I en aquest cas, per a persones amb visió reduïda. És la solució que presenta una petita empresa de Mataró, Biel Glazes, l'he trobada a l'estand Catalonia. El seu portaveu, Panchar Sarangal, ens explica com avisen els usuaris d'un perill.
Per exemple, si van pel carrer i veuen un obstacle que està en el seu camí, per exemple, precisament una paperera, doncs els hi sortirà com un quadre que els hi estarà indicant on és l'obstacle i que ho han d'esquivar, de color taronja, per exemple, en aquest cas.
I aquestes són algunes pinzellades de coses que he pogut trobar en 240.000 metres quadrats d'exposició.
Ja m'imagino que és immens, eh?
Enmig de mòbils cada cop més sofisticats, amb més càmeres, més aplicacions. Evidentment, l'estrella de la corona és el Galaxy S26 de Samsung, que està presentat allà enmig, realment com si fos una estrella. I a Xiaomi, evidentment, ho ha tornat a fer. Aquesta marca ha tornat a robar totes les mirades amb els seus dos models de cotxes de carreres espectaculars, l'estrès de videojocs.
Clar. Déu-n'hi-do, dèiem abans algunes de les marques més potents, perquè Apple de moment no presenta aquí iPhones i tot això.
De moment no se l'espera.
De moment no se l'espera. Moltíssimes gràcies, Carme.
Sí que hi ha presència americana, perquè clar, hi ha Google, Microsoft, sí que hi ha empreses, però Apple no.
Apple de moment,
de moment no.
Molt bé, gràcies, Carme. Bona nit.
Fins demà.
El mobile, que és un aparador de molts aspectes també del dia a dia vinculats a la tecnologia, i un d'aquests és el de la salut. El nombre d'empreses catalanes del sector sanitari presents al Saló no para de créixer any rere any. Oriol Pujador, bona nit.
Bona nit, Manel.
Quantes n'hi ha en aquesta edició?
Doncs a l'edició d'enguany són unes 90. Són un 2% més que l'edició anterior, i si anem fixant-nos en l'història, com deies, no han parat de créixer. L'àmbit sanitari s'ha convertit, doncs, en un dels més consolidats del certamen. La majoria són empreses de tecnologia molt puntera i s'agrupen al pavelló del 4 Years From Now. Robert Fabregat és el director del Biocat.
S'ha anat ampliant, no?, amb els últims anys, s'ha doblat els metres quadrats, bàsicament per l'impacte de les empreses en salut, no? Sempre hi havia una petita zona per a empreses en salut, però es va veure que era tan potent, no?, el que aportàvem des d'aquí, des de Catalunya, que es van doblar els metres quadrats, i això ha portat, no?, que arribem a aquest gairebé centenar d'entitats i empreses i que cada cop tinguem pavellons més grans per poder recollir tots els projectes.
Fabregat ha explicat també que aquest any es poden veure bàsicament avenços en tres àmbits dedicats a la salut.
Eines digitals que amb intel·ligència artificial permeten diagnosticar de forma més ràpida i més precoç malalties, no? I aquí tenim alguns exemples de diagnòstic, per exemple, de càncer d'endometriosi, aplicacions digitals que estan molt centrades en temes socials o de rehabilitació, o d'altres àmbits més tecnològics, desenvolupament de fàrmacs.
D'aquells aspectes que també han cridat l'atenció a la jornada inaugural del mobile vinculats a la salut, alguns com, per exemple, els que comentàveu ara amb la Carme, s'ha pogut veure un dispositiu que pot millorar la mobilitat muscular, és a dir, que pot fer caminar una persona que té dificultats a caminar, o uns auriculars que reprodueixen so en 3D per millorar l'experiència d'aquells pacients que se sotmeten, per exemple, a un TAC.
Gràcies, Oriol. Quatre minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Foment del Treball també colla Esquerra Republicana pels pressupostos i demana a Salvador Illa que els negociï amb Junts si amb els republicans no se'n surt. Una possibilitat molt remota, i més després que els juntaires hi hagin presentat una esmena a la totalitat. Malgrat les reiterades crides del govern, els d'Oriol Junqueras, però, no es mouen de moment del no. Àlex Giralt, Robert, bona nit.
Sí, avui ha estat la patronal qui s'ha afegit a la pressió contra els republicans. Tot i que el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha reconegut que els comptes d'Illa
no ens agraden.
També ha admès que no tirar-los endavant seria un perjudici per al conjunt del país i en particular per a l'empresariat. És per això que ha urgit l'executiu a aconseguir el suport, si cal, mirant a la bancada de Junts.
No ens podem acostumar a que un país no tingui pressupostos. Si el president de la Generalitat no aconsegueix el recolzament d'aquests grups que l'han investit, potser seria el moment de negociar amb altres grups de l'oposició.
Però, com dèieu, els juntaires remen en un sentit oposat i aquest matí han presentat una esmena a la totalitat contra els primers números del govern. Mònica Sales, líder del partit al Parlament.
És una esmena a la totalitat del govern del president Illa, a la dependència, a la incompetència i a la inestabilitat.
Insisteixen que els comptes tenen massa petjada dels comuns.
Per tant, la via que sembla més probable continua sent la dels republicans. Ha avançat d'alguna manera?
Doncs no, sembla que tot segueix igual. Consellers com Albert Dalmau i Sílvia Paneque han començat avui a desfilar pel Parlament per defensar els pressupostos amb repetides crides a Esquerra. Però Josep Maria Jové, president dels Republicans a la Cambra, reitera que no els trobaran fins que no passin a l'acció amb la gestió de l'IRPF.
No podem deixar el país encallat en el mentrestant. Tenen tot el nostre compromís pel compliment dels acords d'investidura. Tenen la paraula del president de la Generalitat.
Aquesta legislatura va començar amb el suport del grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Aquí no puc obviar tornar a estendre la mà.
Però ara és el temps dels fets, ja no només de les paraules. Si algú està aturant o bloquejant Catalunya, és qui no compleix la seva paraula, no pas Esquerra Republicana.
El PP i Vox, per cert, també han registrat les esmenes a la totalitat que ja havien anunciat i que es debatran en el ple del Parlament el dia 20 de març.
I ja es pot dir que València continuarà portant accent obert. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua rebutja que es canviï l'accent al topònim com proposava l'Ajuntament. Alba Barbosa, des de València, com argumenten els lingüistes que la forma correcta sigui amb accent obert?
Doncs justifiquen que és la forma adequada per criteris històrics, etimològics i també per raons de coherència ortogràfica. Tanquen així la porta a la proposta dels grups de PP i Vox al consistori per castellanitzar el topònim i canviar-li l'accent obert pel tancat per adequar-lo a la pronúncia dels parlants. Els acadèmics han aprovat el dictamen per àmplia majoria i tampoc comparteixen que la forma oficial sigui bilingüe. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha remès ara l'informe a la Generalitat Valenciana, que és qui fixa la toponímia.
I atenció a aquesta iniciativa. En 7 biblioteques del Vallès Oriental no només hi haurà el servei de préstec de llibres, sinó que també s'hi podran anar a buscar llavors de varietats de verdures i hortalisses de la mateixa comarca perquè els veïns les plantin als horts, als patis i a les terrasses. El projecte impulsat per la Diputació de Barcelona i el Banc de Llavors del Museu de Ciències Naturals de Granollers té com a objectiu fomentar el conreu i el consum responsable i preservar les varietats de plantes locals. Montse Poblet, com funcionarà això?
Les llavors es reparteixen a les biblioteques d'Aiguafreda, Bigues i Riells, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Martorelles i Santa Maria de Palautordera, on ja tenen a punt els primers sobres que repartiran. Jonathan Delamo és el coordinador del Banc de Llavors.
Aquest primer cop el que fem és oferim el tomàquet rosa ple del Vallès, que és un tomàquet de maní que prové de Cardedeu i de Llinars del Vallès. Un porro, que és el porro de l'Etern, l'Etern Verdaguer. L'Etern és el nom de la persona que guardava el porro, és un porro molt gros i molt bo, i un tomàquet de penjar de la Vall del Tenes, que és tota una zona que està relativament a prop d'aquí, que agafa Vigues i Riells, Santa Eulàlia Ronçana i Lliçà d'Amunt.
Els usuaris que se les emportin es comprometen a plantar-les i, si la collita va bé, treure les noves llavors, assecar-les i tornar-les a la biblioteca, com faríem amb un llibre, perquè alimentin el circuit de préstec a la comarca. L'Anna Fernández és una de les primeres interessades.
Puc anar a buscar les llavors, les puc plantar al balcó de casa i veure com creix tot això i, bueno, i crear una mica de comunitat.
El repartiment es farà 3 cops l'any, coincidint amb les èpoques de sembra i sempre amb llavors de varietats pròpies del Vallès, com la ceba campeny, la col paperina o el pèsol del ganxo.
El jutjat que investiga l'accident d'Adamuz ha autoritzat que s'extregui i s'analitzi el conjunt de les caixes negres dels trens accidentats on van morir 46 persones.
Es farà dijous. La jutgessa també ha autoritzat que s'extreguin les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat instal·lades a l'interior del tren Irió. Mentrestant, el ministre Òscar Puente ha admès que DIF va cometre un error quan no va avisar immediatament la justícia que havia retirat material de l'accident. Puente, però, defensa que en cap cas s'ha intentat amagar les proves.
¿Dónde está el error de DIF? A posteriori, probablemente no comunicárselo a la autoridad judicial con carácter inmediato. Pero yo creo, sinceramente, que Adif no ha actuado de mala fe, no ha considerado en ningún momento, como se ha dicho, que se estaba llevando pruebas que son relevantes para la investigación, en la medida en que ni Guardia Civil ni CIAF las han considerado necesarias.
El ministre de Transports també ha obert la porta a elevar el traçat de l'R1 a alguns punts del Maresme per protegir-la del mar i dels temporals.
Sí, Òscar Puente reconeix que altres solucions, com allunyar les vies de la costa o soterrar-les, tindrien un cost desorbitat, ho ha dit en un acte a Madrid.
¿Es fácil trasladar la R1? No, si no probablemente se hubiera hecho. A lo mejor tenemos que elevar alguno de sus puntos, tenemos que optar por un trazado elevado, los condicionantes medioambientales para hacer eso hoy son muy importantes.
José Luis Rodríguez Zapatero ha negat qualsevol relació amb el rescat financer de la companyia aèria Plus Ultra.
L'expresident espanyol ho ha dit al Senat, on ha comparegut a la comissió del cas Coldo. Ha negat haver fet d'intermediari i haver-se reunit amb Coldo i Avalos, però sí que ha explicat que va fer feines de consultoria per la companyia Anàlisis Relevante, per les quals va cobrar 70.000 euros bruts anuals. Zapatero ha negat cap irregularitat i ha dit que els atacs i les acusacions del PP van créixer després que es fes pública la seva participació a les reunions amb Carles Puigdemont.
He tenido una relación con especialmente el señor Puigdemont. Sí, es verdad que noté que en la medida en que se fue conociendo que yo participaba bastante en Suiza en estas reuniones, noté que el grado de agresividad y de intoxicación hacia mí se producía.
L'Ajuntament de Santa Pau a la Garrotxa reclama a Google Maps que revisi les indicacions en un punt del poble.
Sí, perquè està fart que els visitants amb furgonetes o caravanes es quedin encallats en un carrer estret del centre perquè segueixen les indicacions del navegador. L'alcaldessa Cristina Capó especifica que han traslladat el problema a la companyia.
Presentat, però és que moltíssimes incidències i no hi ha manera. Al final és que posen en un prohibit passar. Parlar amb els veïns i dir, mira, es fa això perquè no hi ha maneres que Google Maps et faci cas i veient si quan torna a passar el cotxe, que crec que és un cop l'any, ens ho canvien.
Els veïns han d'ajudar a desencallar alguns vehicles.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Aquest dijous 5 de març, el pianista Jan Liszewski t'espera al Palau de la Música Catalana amb un recital que posa la dansa al centre del teclat.
Valsos, danses folklòriques i tangos, amb obres de Falla, Schubert, Bartók, Chopin, Piazzolla, un mosaic de ritmes i emocions per escoltar amb els ulls tancats, amb una figura clau en el futur del piano.
Fes del Palau el teu ritual. Entrades a palaumusica.cat.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Un programa pels que s'atreveixen a riure's d'ells mateixos.
Pugaven el Mas Estail i el dia del casament de la meva filla em va passar exactament el mateix.
Pels que no temen obrir-se.
Soc una cega funcional perquè se'm tanquen els ulls i no puc obrir-los.
Pels que han mirat la por de cara.
I saps on portava jo els diners? A la zona de la panxa.
I no te'ls van poder robar.
No, però em van fotre una pistola davant del cap.
Pels que viuen les emocions sense filtres.
L'objectiu una mica d'aquesta pel·lícula des de l'inici és celebrar que estem vius.
Pels que els agrada compartir.
Una cançó és donar una mà, és donar una abraçada a altres persones.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Emocions i experiències a la millor hora del dia.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit.
Una mica més de 9 minuts i arribarem a les 11 de la nit i a aquesta hora se celebra la gala final del Festival Internacional de Circ de Girona per la gran carpa instal·lada al Camp de Mart de la Devesa i desfilen les atraccions que es disputen als premis que s'atorguen aquesta nit. Anem cap a Girona. Maria Rovira, bona nit.
Hola, bona nit. Si el festival viu avui el seu gran moment, l'espectacularitat d'aquestes atraccions que han arribat a la final de la Gala d'Or davant d'un públic bocabadat que s'ha posat dempeu amb algunes atraccions com la plasticitat de l'adagio acrobàtic d'un duo ucraïnès en vi o la troupe Trengui de Mongòlia amb els seus salts de bàscula que han deixat amb l'ai al cor al públic o atraccions com la del jove equilibrista argentí Dimitri Lazarte que ha redimensionat l'equilibri sobre cilindres i també ha tingut desafiant la inestabilitat, segons el director del festival, Genís Matabosc. Cada any van més enllà del lema del més difícil encara.
La major reacció del públic, a banda de que intentem proposar, seguint el motiu del circ, del leitmotiv, no?, del més difícil encara, unes atraccions cada vegada doncs, més arriscades, més difícils, que comporten més anys d'assaig, també, i és fonamental, hi ha una educació de públic. 14 edicions, són moltes edicions, han passat pel festival 1.005 artistes mai vistos a Europa i han passat pel festival més de 300.000 espectadors. Per tant, aquests espectadors ja saben en gran part què venen a veure.
Una gala que, on es concediran ara al final els premis Elefant d'Or, Plata i Bronze i altres guardons com el del públic, la crítica o la imatge.
Doncs gràcies, Maria, des de Girona. En directe ara hi posem la mirada de Marta Riezu, que avui es fixa en l'èxit de la pel·lícula Balandrau als cines.
Estic molt contenta que la pel·lícula de Balandrau, de la que ja n'heu parlat perquè aquests dies, estigui anant tan bé. Ahir diumenge mateix van omplir la mítica sala gran, enorme, del cinema Aribau a Barcelona, amb un col·loqui amb el J.A. Bayona. L'èxit de Balandrau, a més de recordar les víctimes i enaltir la tasca dels equips de rescat, és que també remarca la importància dels protocols de muntanya. Tantes vegades ignorats perquè, ui, semblen exagerats. Mireu, tinc amics que han tingut ensurts molt grans a muntanyes tan cordials com Montserrat o Sant Llorenç del Munt. O a un mar que semblava tranquil. Jo sé que a mi la mort no em sorprendrà a l'Everest, perquè sóc una rata covard i mai pujaré més amunt d'un turó de 50 metres. Però mai se sap. La planificació i la prudència salven vides. Ara que s'acosta la primavera, comproveu el temps, comuniqueu sempre on sou i respecteu la natura, que no perdona.
Som grans tenidors i ens diuen vividors. Dins som grans desanima i ens toca l'autoestima. Som gent molt normal, com qualsevol mortal. Ens criden sangue...
Havia d'acabar passant. La problemàtica de l'habitatge, particularment a Barcelona, pren forma fins i tot de comèdia musical. Fins a finals de març es pot veure al Teatre Gaudí l'espectacle Busco Pis de la companyia Generació de Merda. L'ha vist l'Ignasi Abad. Bona nit.
Bona nit, Manel.
La falta de pisos assequibles a Barcelona i humor, es pot combinar bé això o què?
Doncs sí, amb aquella màxima que es pot fer broma de tot, partint del fet que quasi tothom ha hagut de buscar pis alguna vegada a la vida per anar a viure sol o acompanyat. Els autors saben que el públic s'identifica fàcilment amb la protagonista, una noia que vol marxar de casa als pares i té una cita per veure un pis que és literalment ronyós.
És espectacular, té pistes al mar, és un pati que s'inunda, quina calma tan profunda, té tanta llum...
I això, com sentiu, es fa amb un humor irreverent, sí. De vegades una mica pel boc gros, de vegades amb una punta més fina, però sempre políticament incorrecta. El compositor Gerard Cessé explica quin tipus de comicitat es crea juntament amb el dramaturg Xavier Morató.
Clar, el Xavi, per exemple, és guionista del Jueves. I això ja et situa una mica el tipus d'humor per on ens movem. Els dos som gamberros i ens agrada en alguns moments jugar amb això que està tan de moda, aquest concepte dels límits de l'humor. I per tant, quan ens produïm nosaltres mateixos, estirem. Hi haurà algú aquí en aquest musical de Busco Pis, que hi haurà alguna broma que no li agradarà.
Guiris, 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 ja guiris, allò miris. Guiris, 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 ja guiris, on et giris. Guiris, 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 pas guiris.
Busco Pis, un musical en lloguer temporal, fa broma de tot, del turisme, com sentim, de les immobiliàries, dels grans tenidors, dels polítics, dels activistes, de la burocràcia, dels fons voltor, de les obres de reforma que es fan al pis de dalt o que es fan a casa seva, dels mateixos jugadors i les llogaters i les seves contradiccions, que també en tenen. Xenia Noguer, Joan Saez, Judit Malet, Mireia Lorente Picó, Judit Porta i el mateix Gerard Cessé, qui sentíem abans, protagonitzen aquesta sàtira social del negoci immobiliari en clau de música. El Busco Pis, tot aquest mes de març, al Teatre Gaudí.
Gràcies, Ignasi. Tenim un minut per repassar els principals sons de l'activitat esportiva. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Comencem amb Martín Satriano, jugador del Getafe, al descans del Madrid-Getafe.
Muy lindo el gol, pero nada, queda mucho todavía, quedan 45 minutos, tenemos que seguir como...
És autor del gol, que ara mateix li donaria el triomf al Getafe i, per tant, derrota del Madrid, afegit al Bernabéu. I el Madrid, 0-1, perd Ardé un córner a favor al conjunt blanc, que és Mastantuno, que acaba de desaprofitar una gran ocasió per empatar abans de xutar aquest córner. No hi ha res, refusa la defensa del Getafe i ja dins de l'afegit, el Madrid a la desesperada buscant un gol que com a mínim li atorgui l'empat, perquè ara els blancs quedarien 4 punts per sota del Barça a la classificació de primera, un Barça que demà buscarà la remuntada contra l'Atlètic de Madrid a la tornada de les semifinals de Copa. 4-0 va perdre el Barça al partit d'anada, un Barça que avui al vessant institucional ha viscut un dia que ha estat el de l'entrega de les firmes de suport dels precandidats. Passarien el tall amb les firmes recollides a falta de la validació, això sí, doncs Joan Laporta, Víctor Font i Marc Síria quedarien per sota, Xavier Vilajoana, Daniel Juan i William Maddock. El Bernabéu continua perdent al Madrid al minut i mig de l'afegit dels 5 que s'han programat.
Gràcies, fins demà, David.
Fins demà, adéu-siau.
Good evening. This is the Interconnect operator. Can I help you?
Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
Very well. Hold on, please. You're through.
Thank you, operator.
Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you.
Hem entrat en aquella part de l'informatiu en què cedim el control de les músiques a la Gemma Puig, perquè ja sabeu que aquí s'ha de fer la previsió del temps a partir d'una cançó. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel.
Com has fet avui la tria?
Doncs mira, és una cançó de Rauban que es diu Clouds Around the Moon, perquè avui tenim la lluna al 99% i demà tindrem lluna plena, però tindrem núvols, per tant, aquests núvols que no ens la deixaran veure del tot, però aquesta nuvolositat que demà serà més compacta a la costa, fins i tot amb alguna goteta que es pot deixar escapar als dos extrems durant el matí, vent de gregal que reforçarà la tarda, i a la tarda també podem tenir alguns ruixats cap al vessant sud del Pirineu, aquí amb una mica més d'inestabilitat. Tot plegat en aquesta setmana de març, aquesta primera setmana de març, que ja tornem a tenir una nova borrasca, es diu Regina, i s'anirà acostant i ens portarà una llevantada de cara dijous-divendres. Per tant, sens dubte, aquesta setmana tindrem moviment i cada dia haurem d'anar actualitzant doncs, la previsió de l'endemà.
Doncs no hi ha manera de relaxar-se, aquest any?
No,
mare
aquest
meva,
any
no. La Regina que està venint cap a nosaltres.
Això bé, mateix.
Ja ho anirem explicant. De moment, una mica de núvols al voltant de la lluna. Gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.